Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 17 de gener del 2026, els catalans viuen 84,2 anys de mitjana. Si fem cas de les dades corresponents al 2024, la mitjana de les dones és una mica més de 81 anys, mentre que la dels homes s'enfila passats els 86. Ho he dit al revés. La mitjana dels homes és d'una mica més de 81, mentre que la de les dones s'enfila fins passats els 86, per si algú tenia algun dubte sobre qui representa allò tan trillat del sexe dèbil. Arribades com aquestes, i fer-ho en molts casos amb salut, és una de les característiques dels nostres dies. Abans, jubilar-se equivalia a anar-se acomiadant de tot. Ara, deixar de treballar, encara que sigui més tard que abans, implica encetar una nova vida. I arribar a la tercera edat significa travessar la porta que et fa entrar a l'habitació de la gent gran, però no necessàriament equival a bastó i a una sopeta cada nit. D'exemples en sobren. La iaia Angeleta és amb 160.000 seguidors a Instagram, la influencer veterana més popular a casa nostra, està a punt de fer 95 anys i té una energia desbordant. És d'una generació que va viure la Guerra Civil i la dictadura i recorda els dos episodis amb molta nitidesa. Cada vegada hi ha menys membres d'aquesta generació vius amb tot el que comporta, que és perdre testimonis, perdre saviesa, perdre perspectiva de com ha canviat tot. També a cada casa, de portes endins, han canviat moltes coses. Vivim diferent, tothom treballa, o almenys ho intenta. Conciliar és una gincama i hi ha una generació sandwich que ha de cuidar per dalt i per baix. Les dones, per sorpresa de ningú, en són les més perjudicades. A la gent gran no només se l'ha de cuidar, sinó que se l'ha d'escoltar, se l'ha de tenir en compte, se l'ha d'esprema, en el millor sentit de la paraula, esprema-la, i no només perquè facin de cangurs no remunerats dels nets. A la gent gran se l'ha d'intentar no deixar sola perquè no hi ha res més trist que la soledat no volguda, no poder estar envoltat de la gent que estimes quan ets a la recta final. Els avis no duren per sempre, només faltaria, però se'ls ha de tractar com si cada dia fos l'últim. S'ho mereixen.
Com que em veig... Somriu.
Ara ens agafa un atac de riure tots, oi?
Home, per amor de Déu!
Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Pendents de la pluja i de les nevades que han d'afectar bona part del país, plou amb intensitat ja especialment al sud. L'episodi ha fet activar en fase d'alerta el Pla Inuncat i també el Neucat per la previsió de nevades al Pirineu i al Prepirineu de Lleida i al risc de llaus. Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
On plou hores d'ara, Néstor?
Doncs plou a la meitat oest del país, especialment al Pla de Lleida i sobretot a l'àrea del Camp de Tarragona, on ja porten recollits a Constantí 56 litres per metre quadrat en el que portem de dia, 45 en el cas de Tarragona, i continuarà plovent durant les immediates hores. Unes pluges que aniran avançant de cara al migdia cap a l'àrea de Barcelona, s'intensificaran a l'àrea de Barcelona aquesta tarda i també aquesta tarda s'intensificaran i arribaran les que ara no plou, a l'àrea de les comarques de Girona. Atenció també al Pirineu, perquè s'espera molta neu. La cota neu que aquest matí estava situada al voltant dels 1.000 metres, pujarà cap als 1.400, però aquesta cota pràcticament podria acumular fins a 20 centímetres de neu nova i a partir dels 2.000 metres pot arribar a acumular fins a 40 centímetres. Un dia de paraigües ben a la vora davant d'aquesta forta inestabilitat que a més farà que no només no veiem el sol, sinó que les temperatures baixin amb unes màximes que avui no passaran dels 14 graus al sud del país.
Fins quan durarà aquesta pluja? I no tinc clar si hem de parlar de llevantada o no, Néstor.
Encara no. La de llevantada ara mateix està bufant de xaló, que és a dir, arriben les pluges per Tarragona i es desplacen cap al Pirineu, és a dir, està bufant de components sud-oest, sud-est aproximadament, i el que seria la llevantada arribaria a partir de demà cap a darreríssima hora del dia, i dilluns ja tenim la nova tongada de precipitacions. Això pel que fa a les pluges. I aquest episodi, o aquesta primera part de les pluges intenses, durarà fins demà al migdia aproximadament, demà al matí encara amb nevada intensa a tot el Pirineu, cota de neu al voltant dels 1.000 metres, pluges també que poden ser abundants al nord del país, i durant la tarda no desapareixeran, però sí que es mantindran una miqueta al nord. Com més cap al sud, el temps serà una miqueta més tranquil.
Fantàstic, gràcies, Néstor. Ho anirem actualitzant al llarg d'aquest suplement. Tenim moltes hores de ràdio per endavant i molt pendents també del trànsit, perquè el Servei Català avisa que podrien quedar afectats trams de l'eix pirinenc, la N260 i també altres carreteres com la C16, la C17, la C14, la C55 i vies també per anar cap a la Cerdanya. Amb aquesta previsió d'acumulació d'aigua, l'ACA ha anat alliberant aigua dels 4 embassaments de les conques internes, el Pantà de Foix, el de Susqueda, el de Sau i el de Darnius. I alguns ajuntaments de la riba del Ter, com el de Girona, han prohibit el pas dels camins més pròxims a la llera del riu. A tot això també s'ha activat el Pla Neucat per nevades al Pirineu i al Prepirineu, i Protecció Civil també avisa del fort onatge a l'Alt Empordà. Demanen precaució en els desplaçaments i a les zones inundables. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, un dia més, pràcticament col·laboradora del suplement. Bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Justament en aquesta conca de l'Ebre s'ha intensificat la vigilància per la possibilitat de crescudes sobtades de barrancs. Us preocupa això aquest cap de setmana?
Ens preocupa perquè és una situació que aquesta pluja que estàveu explicant ara continuarà. El que caracteritzarà aquest episodi que tenim és que avui comença, avui el dissabte farà aquesta intensitat de pluja, caurà molta aigua i anirà acumulant, però continuarà, i com deia el teu company, de cara a inicis de la setmana que ve, a diumenge al vespre, a dilluns, el que esperem és que això encara inclús acumuli més aigua, perquè aquesta entrada de vent de l'est ens faci que ens vingui encara més precipitació, i seran forces dies continuats de pluja d'anar fent, que anirà caient, i per tant el que farà serà acumular aigua. Hem de vigilar molt, molt aquestes zones properes a lleres de rius, properes a punts que siguin baixos, a guals, tots aquests, sobretot molta vigilància i obeir molt aquestes senyalitzacions que estan posant els ajuntaments, com dèieu, de tancar alguns punts que s'espera que puguin quedar, doncs, en alguna zona inundada. Per tant, molta vigilància amb això. I també, sobretot de cara a finals del diumenge, al dilluns, ja ha començat, però més s'intensificarà la setmana que ve, el temporal. La meitat nord del nostre litoral tornarà a tenir onades molt fortes i tindrem també afectacions en la zona de costa. Per tant, vigilància tant amb la pluja com amb el temporal, que esperem que ja ha començat i es vagi intensificant també.
Trànsit avisa d'afectacions a la C-17 i a la C-14, vies per anar sobretot a la Cerdanya. Per tant, no sé si és un bon cap de setmana per anar a esquiar o quines precaucions han de prendre tots aquests esquiadors que vulguin anar a veure neu.
Aviam, és un cap de setmana que hem de vigilar molt amb la conducció, amb els desplaçaments i amb les activitats de muntanya. Les activitats de muntanya en zones no controlades, zones d'alta muntanya, no estan aconsellades. Avui és un cap de setmana molt complicat per fer activitats de muntanya. No només per aquesta situació de nevades, sinó també perquè hi haurà boira molt forta, molt densa, hi haurà també fred, que farà molta sensació de fred. Tot això farà que les activitats en aquests punts siguin dificultoses i, per tant, no és un cap de setmana per anar. Tindrem molts caps de setmana. Nevarà força aquesta... El que ens estan comentant és que hi haurà una forta nevada a tota la zona del Pirineu. Començarà per aquest Pirineu més occidental avui, però de cara també a diumenge, a dilluns, amb aquesta llevantada, també esperem que nevi també en el Pirineu oriental. Per tant, ens quedaran gruixos de neu i tindrem molts dies per veure la neu. No és aquest cap de setmana el moment per anar a fer activitats de muntanya, activitats amb zones altes, elevades. Penseu que ens comentaven que a més de 2.000 metres s'esperen gruixos molt importants, que pot nevar fins i tot a més de 1.000 metres. Per tant, tothom que vagi en aquests llocs, a punts coneguts, a punts que saben quines són les condicions que hi ha, que s'informin molt bé de com està l'estat del lloc on van anar i les carreteres, sobretot, i que vagin molt ben equipats. Ben equipats, i quan diem ben equipats és les persones, l'abric, la roba que portin, les condicions que vegin en allà, i també, sobretot, els vehicles, amb benzina, amb cadenes, amb elements per conduir en zona de neu, perquè aquests dies caldrà en molts punts, com ara comentàveu, sobretot a l'eix pirinenc, sobretot aquestes zones de vies de la Cerdanya, i pensem sobretot, doncs, en aquestes carreteres que són secundàries.
Doncs aquest és el missatge de Protecció Civil a aquesta hora, amb la Imma Soler al capdavant. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Més notícies d'aquest dissabte. Les ànsies expansionistes de Donald Trump no tenen aturador. Ara el president dels Estats Units amenaça amb aranzels als països que no donin suport a les seves aspiracions amb Groenlàndia. Trump insisteix que necessita quedar-se a l'illa per una qüestió, diu, de seguretat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Tot i que en un principi està previst que els pròxims dies tingui lloc una trobada al més alt nivell entre els Estats Units i Dinamarca per a tractar la qüestió groenlandesa, Donald Trump continua insistint que vol apropiar-se de Groenlàndia per motius de seguretat nacional. El president nord-americà considera que només els Estats Units estan preparats per a defensar l'illa d'una potencial invasió russa o xinesa. El president dels Estats Units ha fet un pas més enllà les últimes hores i ha optat per amenaçar amb noves tarifes aquells països que s'oposin als seus plans expansionistes.
I també puc fer això amb Groenlàndia. Puc posar aranzels als països que no em donin suport amb Groenlàndia perquè ens cal Groenlàndia per seguretat nacional.
Groenlàndia i Dinamarca han ofert les seves portes obertes al desplegament militar nord-americà sense límits, sempre i quan es faci sota el paraigua de l'OTAN, però això sembla insuficient per l'administració de Donald Trump.
Tot és insuficient per aquesta administració. Per cert, l'enviat especial de Trump a l'Àrtic, Jeff Landry, visitarà Groenlàndia el mes de març, però ho farà per reunir-se amb els seus habitants i no amb les autoritats de l'illa. Landry vol oferir, ha dit, oportunitats per millorar la seva qualitat de vida a canvi de més presència militar nord-americana. Justament contra aquesta expansió militar i en defensa de l'autodeterminació de l'illa, avui hi ha prevista una gran mobilització a Groenlàndia, tot plegat després que un grup de parlamentaris dels Estats Units han viatjat aquestes últimes hores a Dinamarca per desmarcar-se de les polítiques de Trump. Enviada especial a Nuuk, Marta Viana.
Des de l'organització demanen que sigui una manifestació pacífica, rebutgen qualsevol tipus de violència, animen els participants a portar banderes groenlandeses i que altres pobles i ciutats surtin també al carrer per defensar la democràcia, el dret a l'autodeterminació i que respectin els drets humans. La manifestació arriba després d'una setmana molt convulsa amb l'arribada de tropes a la capital i després de dues reunions a tres bandes amb Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia. L'última es va celebrar ahir divendres a Copenhaguen, en què una desena de senadors i demòcrates republicans van mostrar el seu rebuig a les ànsies expansionistes de Donald Trump, com el senador demòcrata Peter Welch.
Aferreu-vos fort al vostre dret a l'autodeterminació. Això és realment important i donem suport. El president no té res a fer ficant-se amb Groenlàndia o Dinamarca. Som els vostres millors amics i aliats. Teniu molt de suport al Congrés.
Mentrestant, des del port de Nuuk, la capital de Groenlàndia, el cap del comandament àrtic de Dinamarca ha assegurat que no s'han detectat vaixells xinès ni russos a prop de l'illa i ha convidat els Estats Units a participar en un exercici militar aquí i està ara a l'espera de la resposta de Donald Trump.
Després de més de 25 anys de negociacions, avui s'assignarà al Paraguai el famós acord entre la Unió Europea i el Mercosur per crear la zona de lliure comerç més gran del món. Un acord que s'assignarà amb el rebuig frontal de la pagesia europea. Aquestes últimes hores hi ha hagut protestes en diversos punts de l'estat. Han sortit al carrer els pagesos d'Oviedo. També de Burgos, Càceres i Badajoz, fa uns dies van ser els de Catalunya que tornaran a la càrrega a partir d'aquest dilluns perquè consideren que amb l'acord entraran productes agrícoles i ramaders que rebentaran preus. També manté la seva negativa a l'acord França, el productor agrícola més gran d'Europa. El gran absent a la cerimònia serà el president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ahir però va rebre a Rio la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que sí que firmarà aquest acord, i tots dos van defensar que amb aquest tractat hi guanya tothom, diuen. Enviat especial a Asunción, Joan Biosca, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquest acord entre la Unió Europea i el Mercosur feia 26 anys que es negociava i crea una de les zones de lliure comerç més gran del món, amb un mercat d'uns 800 milions de consumidors de totes dues bandes de l'Atlàntic, el que representa una quarta part del producte interior brut mundial. Europa vol l'energia i els minerals sud-americans, i Sud-amèrica, el Mercosur, vol col·locar a Europa els seus productes agraris i ramaders, bàsicament, sense aranzels. I guanya el multilateralisme, deien el president del Brasil, Lula da Silva, i Ursula von der Leyen, per la banda europea, reunits hores abans de la signatura de l'acord a Rio de Janeiro.
És bo per al Brasil.
És bo per al Brasil, és bo per al Mercosur, és bo per a Europa, i és bo, és molt bo, sobretot per al món democràtic i per al multilateralisme.
El multilateralisme.
I ens assegurarem sempre que les comunitats locals siguin les principals beneficiades de l'acord. Així que tothom en surt guanyant. És un veritable win-win.
El Paraguai es prepara per a una gran celebració aquest dissabte aquí a la seva capital, Asunción. Un gran acte amb uns 800 convidats per donar pas a una nova etapa amb els presidents de l'Argentina, el Paraguai i l'Uruguai. Però no hi serà el president del Brasil, Lula da Silva, un dels grans defensors d'aquest acord. Ha decidit no viatjar fins aquí, fins a Asunción, i alguns analistes brasilers especulen amb el fet que pugui ser alguna mena de rebequeria pel fet que l'acord no es va signar el mes passat, el desembre passat, quan Lula era el president del Mercosur.
Gràcies, Joan. Han estat més de 25 anys de negociacions que culminen amb aquesta signatura, però el tractat no entrarà en vigor automàticament. En principi, ara cal l'aprovació del Parlament Europeu, que es preveu per la setmana que ve. La Comissió Europea assegura que intentaran aconseguir l'aval de l'Eurocambra amb el màxim de suports possibles, però, si surten impediments, hi ha la possibilitat que es comenci a aplicar sense haver-se votat. Encara la crònica internacional, i amb Trump com a peça clau en tots i cadascun dels moviments, aquestes últimes hores hem sabut quins noms formaran part del Consell que ha de supervisar la reconstrucció de Gaza. La Casa Blanca ha nomenat l'exprimer ministre britànic Tony Blair, el cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio, l'enviat especial de Trump Steve Witkoff i el seu gendre Jared Kushner. Donald Trump, evidentment, és qui presideix aquest organisme encarregat de governar la franja durant els propers mesos. L'anomenat Consell de Pau, amb totes les cometes que vulgueu, és la comissió que s'encarregarà de supervisar la reconstrucció de Gaza, tal com preveu la segona i última fase del pla de Trump, que va entrar en vigor fa dos dies. Al grup també hi ha altres noms, com el del president del Banc Mundial i un home de negocis amic de Trump. En un comunicat, Washington també ha explicat que un economista i funcionari palestí, amb un perfil de tecnòcrata, supervisarà el restabliment dels serveis públics i la reconstrucció de les institucions a la franja. Un altre front, Veneçuela. Aquestes últimes hores s'han difós les primeres imatges del rescat de la líder de l'oposició veneçolana, María Corina Machado, fa un mes per anar a recollir el Premi Nobel de la Pau a Oslo.
María! Hi!
Hi!
Do you have a suitcase or a bag, or what do you have?
Maria, hi. El vídeo mostra el moment en què ella es troba en aquesta embarcació que la rescata de nit a alta mar i l'encarregat del rescat la saluda, li pregunta si porta alguna mena d'equipatge i finalment completa l'operació amb èxit.
Jackpot, jackpot, jackpot. Objective golden dynamite.
Una complicada operació de rescat que li ha servit de ben poc perquè un mes després el premi ja està en mans de Donald Trump. És que és surrealista tot plegat. Un gest aparentment simbòlic perquè el premi és personal i és intransferible, com s'ha encarregat ràpidament de recordar el comitè del Nobel, que està enfadat com una mona, però que suposa, una vegada més, una demostració de força per part de Trump o de genuflexió per part de Corina Machado. Alguns dirigents noruecs han qualificat el gest d'absurd i sense sentit i creuen que perjudica el prestigi del Nobel. Tu diràs. María Corina Machado, malgrat no tenir cap paper en la transició veneçolana, malgrat que l'han arraconat, continua retent homenatge a Trump i aquestes últimes hores ha tornat a agrair la intervenció militar nord-americana a Veneçuela.
We are absolutely grateful.
Estem molt agraïts al president Trump, al seu equip, la seva administració i al poble dels Estats Units, perquè cal molt valor per fer el que va fer. I ho va fer, sí, en nom del poble nord-americà, però també perquè es preocupa pel poble de Veneçuela. I ahir m'ho va dir.
And he told me that yesterday.
És a dir, t'humilia públicament, però a la vegada t'hi agenolles. Mentrestant, a Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez, sota la tutela nord-americana, ha anunciat canvis en el govern i ha destituït un dels aliats més propers a Nicolás Maduro, l'empresari colombià Alex Saab, que fins ara era ministre d'Indústries. Rodríguez també ha nomenat tres nous ministres de Transport, Ecosocialisme i Comunicació. Més crònica internacional podríem fer 3 hores seguides avui. Després que els Estats Units hagin pres el control de Veneçuela, qui ja es prepara és Cuba. Això deia aquestes últimes hores el president Miguel Díaz-Canel.
No, señores imperialistas, no le tenemos absolutamente ningún miedo. Y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidar-nos.
Doncs ja us podeu calçar. Ho ha dit en l'acte central d'homenatge als 32 militars cubans morts en l'operació nord-americana per endur-se Nicolás Maduro. Díaz-Canel ha dit que no negociaran ni pactaran res si hi ha coacció, una escalada verbal en tota regla després de l'amenaça de Trump de tallar-los l'aixeta del petroli i els diners veneçolans. De moment, aquest nou bloqueig no està tenint un efecte perceptible a l'illa. I la partida definitiva també d'aquesta geopolítica es juga aquests dies a l'Iran, on les protestes s'han desinflat després de la mortífera repressió del règim dels ayatolàs, que ha causat, sembla, més de 3.000 morts, segons l'ONG Iran Human Rights. Des de Washington, l'hereu de l'últim xa vaticina una caiguda imminent del règim.
With or without.
Amb l'ajuda del món o sense, el règim caurà. Caurà abans i es podran salvar més vides si el món transforma les seves paraules en acció.
Parafrasejant els U2, pràcticament, amb el With or Without You, ho ha dit en una roda de premsa des dels Estats Units, on viu exiliat des del 1979, quan la monarquia persa va ser destronada. Reza Pahlavi ha demanat més pressió internacional per fer caure les actuals autoritats iranianes després de la brutal repressió contra els manifestants al país persa que ha causat milers de morts. El fill de l'últim xah de l'Iran també s'ha ofert per liderar la transició. Mentrestant, el president rus Vladimir Putin està en contacte amb el primer ministre israelià i amb el president iranià per oferir la mediació de Moscou amb l'objectiu de donar estabilitat a l'Iran i al Pròxim Orient. A partir de les 9, amb el periodista i excorresponsal Albert Elfa, analitzarem el protagonisme de Trump en cada moviment de la geopolítica mundial. Avui sumem l'Albert Elfa a la tertúlia que cada dissabte comparteixen l'Eduard Voltas, l'Olga Ruiz i també el Jaume Clotet. I sobretot també amb l'Elfa volem intentar desgranar com ha aconseguit dinamitar l'ordre mundial establert fins ara Donald Trump en aquests 17 primers dies de 2026. A la política estatal, el Partit Popular reuneix demà els seus barons autonòmics a Saragossa per mostrar unitat en contra del nou sistema de finançament que proposa el govern espanyol perquè denuncien que està fet a mida per Catalunya. Fins aquí la lectura política estricta, però què hi diu la pràctica? Doncs que les comunitats del PP, que en sortiran més beneficiades, no tanquen del tot la porta a seure's amb la ministra d'Hisenda a negociar, bàsicament perquè la pluja de milions sempre és benvinguda. Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
Bon dia. Feijóo ha donat l'ordre que no es pot negociar res amb el govern espanyol, però per ara ningú es nega a despenjar el telèfon a María Jesús Montero. Hi ha comunitats que reconeixen interessos diferents, com és el cas de les Illes Balears amb la insularitat o el País Valencià, de les més beneficiades amb el nou model.
La proposta no satisfà en absolut, però la part positiva és que hi ha una proposta i que tenim la possibilitat de negociar per arreglar-la.
La xifra no pinta mal, però necessitem saber mucho más. Necesitamos saber lo que se llamaríamos a veces la letra pequeña.
Mentre que d'altres, com Andalusia i Madrid, s'abonen al greuge amb Catalunya.
Un traje que se hace a medida del señor Junquera, pero un traje que no nos queda bien a los andaluces.
No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios públicos en Madrid, que quizás es lo que están buscando.
Crítiques que en el cas de l'Aragó o de Castella i Lleó són munició electoral per al PP.
Doncs mentre el PP continua clamant contra el nou model de finançament perquè beneficia Catalunya, el País Basc ha tancat aquest divendres el traspàs dels subsidis d'atur, de les pensions no contributives, de la Seguretat Social i de tres competències més. El País Basc, fidel al seu model del PNB, de mentre hi ha soroll, anar replegant competències. Aquí Feijóo ja ha dit ben poc, l'acord amb el govern espanyol arriba fora de termini i el PNB avisa que, si es mantenen els incompliments, les relacions amb Sánchez podrien canviar. I Manuel Pradales és el lendacari.
Estamos preparando un informe de evaluación que recoge los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos. Y esta será la base para la reválida bilateral. Y voy a ser muy claro, esta reválida bilateral será clave para acreditar la voluntad política real del gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político. Serà clave.
Segons el govern basc, encara falta tancar el traspàs de 15 competències més. I ens hem deixat de sentir la veu de Junts per Catalunya, perquè més enllà del que faci aquests dies el Partit Popular, Junts continua dient que no a l'acord, però el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que els de Puigdemont hi acabaran donant suport a l'acord de finançament que fa uns dies presentava el govern espanyol amb Esquerra Republicana.
Bé, jo treballaré perquè això vagi endavant. Perquè això vagi endavant, no? I crec que hi anirà. Perquè és, diguem de molt difícil que dirigents polítics neguin increments de recursos molt importants als ciutadans de les seves comunitats autònomes. I, en tot cas, és per reforçar els serveis públics.
Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Catalunya va tancar l'any passat amb més de 80.000 persones a la llista d'espera per accedir a la llei de la dependència. 9.000 d'aquestes persones van morir sense que l'administració valorés la seva petició d'ajuda. Són dades de l'Observatori Estatal per la Dependència que recull la feina dels directors i els gerents dels serveis socials. En el conjunt de l'Estat, més de 32.000 persones van morir esperant rebre l'ajuda per la dependència, però Catalunya i Andalusia van acumular la meitat dels casos. A Catalunya, de fet, la mitjana del temps d'espera per reconèixer el grau de dependència és de 276 dies, una mica per sota de la mitjana espanyola, que se situa en els 341 dies. En xifres globals, l'Observatori assegura que en el conjunt d'Espanya hi ha 258.000 persones que estan en llistes d'espera. La dada és substancialment superior a la que dona el Ministeri, que la situa en 152.000 persones, ja que l'executiu no comptabilitza les persones que han fet la sol·licitud els últims 6 mesos. Turkish Airlines denunciarà l'autor de la falsa amenaça de bomba que dijous va provocar un aterratge d'emergència a Barcelona. La Guàrdia Civil continua investigant per trobar la persona que va configurar un punt d'accés wifi amb el text «Bomba, morirem tots», que va fer, evidentment, saltar l'alarma. Rastrejar el nom és complicat i, a més, la policia no pot inspeccionar els telèfons mòbils dels passatgers sense un ordre judicial, de manera que no se'ls van poder sol·licitar els dispositius electrònics. A més, moltes de les persones que viatjaven al vol feien escala a Barcelona i no van poder ser retinguts a l'aeroport barceloní. La policia continua investigant la denúncia d'una agressió sexual grupal que hauria passat fa una setmana a Navàs, al Bages. Els Mossos estan interrogant gent que podria estar implicada en el cas, però de moment no han informat els detinguts. No han informat de detinguts. Corresponsal a la Catalunya Central, Nati Adell.
El cas, que es porta amb la màxima discreció, ha sortit a la llum aquest divendres al matí. Les diligències s'han obert després de la denúncia de la presumpta víctima que dilluns va anar a la comissaria de Manresa a explicar els fets, que un grup d'homes l'havia agredit sexualment la matinada del 9 al 10 de gener a Navàs, un municipi de 6.000 habitants. La policia està buscant indicis i recopilant totes les proves necessàries per mirar d'esclarir els fets. Mentrestant, continuen els tràmits ordinaris de la investigació. Els Mossos d'Esquadra estan pendents dels resultats de les proves forenses i mèdiques, per tant, la investigació es pot allargar. No hi haurà actualitzacions al cas fins que no es tanqui del tot aquesta investigació.
El fred extrem i la contaminació de l'aire poden ser desencadenants de crisis epilèptiques, és la conclusió a què apunta un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, que durant 10 anys ha estudiat gairebé 4.800 atencions hospitalàries d'urgència per aquesta patologia, per les crisis epilèptiques, des de epilèptiques, que no és fàcil de pronunciar. Des de Lleida, Estela Bosoms.
L'estudi liderat per la investigadora Cecília Llobet ha permès trobar un patró a partir de l'anàlisi de centenars de dades, i és que les temperatures molt baixes i la contaminació, en concret de diòxid de nitrogen, poden incrementar fins a un 40% el risc de tenir una crisi epilèptica.
En el nostre estudi sí que s'ha vist que en determinades temperatures o en determinats contaminants, doncs aquell dia la pressió assistencial d'urgències en quant a determinades malalties doncs està incrementada.
Una evidència que fins ara era més clara en casos de patologies cardiorrespiratòries, però que cada vegada es demostra més que també tenen incidència en la salut neurològica.
En quant al sistema nerviós és bastant més novedós que amb altres tipus de patologies i també és més difícil que sigui causa-efecte, però realment sí que s'intueix que hi ha un procés inflamatori a nivell neuronal que podria justificar-ho.
Cecília Llobet insisteix que s'han de fer estudis addicionals per identificar bé els factors ambientals implicats i valorar mesures preventives. La recerca s'acaba de publicar a la revista Frontiers in Public Health.
Més notícies. El passi via dels trens a banda Renfe no convenç els usuaris. El sistema premia els viatges més recurrents amb descomptes creixents a mesura que acumulen viatges, però el preu que es pren com a referència per aplicar el descompte és el del bitllet senzill. El passi substitueix els abonaments que ja hi havia i no permet als usuaris comprar un pack a preu tancat, sinó que els obliga a anar pagant a mesura que van viatjant. Kevin Burkes, portaveu de la plataforma d'usuaris a Banc Catalunya, explica que ara paga més.
Abans em pagava 10, aproximadament 10, entre 10 i 11 euros a anar i tornar. Ara estic pagant gairebé 18 euros a anar i tornar, fins que, evidentment, no vagin abaixant els preus amb la bonificació. Perquè el que han fet ha sigut agafar d'índex de reserva el bitllet individual. Abans era sobre els abonaments, que els abonaments en principi ja tenen un altre preu.
Renfe defensa el nou sistema de pagament perquè allarga el període de vigència a 90 dies i pels descomptes progressius. També perquè s'abona només sobre cada viatge fet sense haver de pagar tants diners per avançat com quan es comprava un paquet de viatges i perquè permet viatjar en tots els serveis, avant i no en un únic trajecte. A banda del passi via, existeix un abonament tancat de 10 viatges per 30 dies amb un 50% de descompte. Així ha sonat aquesta nit Fito i Fitipaldis, que avui tornarà a omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona. Són dues nits consecutives. Els de Bilbao ja hi van actuar ahir a la nit per presentar aquest últim disc, El Monte de los Audillos, i per recuperar alguns dels seus grans èxits, com aquest que sona. Va seguir el concert el Marc Ruiz.
Fito i Fitipaldis han arrencat el concert amb A Contraluz i, com diu el títol de la cançó, ho han fet a contrallum, darrere d'una tela gegant que ha deixat caure perquè el seu rock clàssic impactés el públic que l'esperava. L'últim disc que reflexiona sobre la maduresa amb cançons com El Monte de los Aullidos, que dona nom a l'àlbum, i que reflecteix la veterania de qui ha viscut i que potser comença a notar el desgast, i d'altres com Volverà el Espanto, que ha interpretat mentre projectava imatges de la destrucció a Gaza. Els clàssics de la seva discografia s'han fet esperar, però han arribat, esclar, Acabo de Llegar, De por la boca vive el pez, La casa por el tejado, una de les cançons que de ben segur van enganxar molts dels que aquesta nit eren al concert, i Soldadito Marinero, que ha emocionat tota la sala. Fito i Fitipaldis han abandonat els instruments i el micròfon i han deixat que fos el públic qui acabés la cançó a capella abans dels bisos. Un directe rodó i una gran connexió emocional amb el públic a través de les lletres elaborades, però també per l'honestedat que brolla de Fito Cabrales cada cop que trepitja un escenari. Avui torna a haver una nova oportunitat de veure Fito i Fitipaldis al Sant Jordi.
I ara canviem la música pel cine. Catifa vermella a Berlín amb música de rave per celebrar la gala dels Premis del Cinema Europeu, en què són protagonistes tres produccions catalanes, evidentment Cirat, amb 10 nominacions, Tardes de Soledad, que en té dues, i L'Olivia i el Terratrèmol Invisible, que en té una. Montse Pujol.
Cirat d'Oliver Lache té 10 nominacions, entre les quals la de millor llargmetratge de ficció, millor director i millor actor per a Sergi López. Cirat s'haurà d'esperar fins al 22 de gener per saber si les 5 categories en què ha estat preseleccionada per competir als Oscars es mantenen. I Tardes de Soledad, d'Albert Serra, compta amb dues nominacions a millor documental europeu i a millor pel·lícula europea. El director d'Olot també ha rebut nombrosos premis i el reconeixement de la crítica des que el documental es va estrenar al Festival de Sant Sebastià del 2024, on va rebre la Conxa d'Or.
Hola, em dic Olivia. I aquí podeu veure un mico en estat salvatge menjant-se les borilles.
L'Olivia i el Terratrèmol Invisible, el debut en el llargmetratge d'Irene Iborra i primer film català fet en stop motion, opta a una candidatura. La pel·lícula arriba a Berlín després de rebre el primer reconeixement al Festival Internacional de Cinema d'Animació d'Annecy 2025 i és candidata també als Goya i als Gaudí.
Passa un minut de 8:45 del matí. A Mallorca es va viure un dels moments àlgids de la festa de Sant Antoni. El patró dels pagesos i dels animals van esclatar les completes i es va celebrar la missa cantada. Bruno Forteamires, bon dia.
Hola, bon dia. Avui a molts pobles de Mallorca es desperten amb la ressaca de la revetlla de Sant Antoni, després d'una nit que han passat al carrer, amb música i amb fogueres a tot arreu. Una nit que per a molts mallorquins és la més màgica de l'any.
Tothom està content, jo crec que aquest dia tots amunt.
Per nosaltres la festa més grossa de sang. Nosaltres començant l'any passat Sant Antoni.
De pares a fills, generacions, rere generacions, aquest sentiment se va inculcant.
Perquè nosaltres quan ve Sant Antoni, almenys jo, els pèls se me ponen de punta.
Sant Antoni és cultura popular en estat pur. S'hi fan infinitat de cercaviles protagonitzades per gegants, caparruts i dimonis. Tot plegat amb una gran participació dels més joves.
Un sentiment que no se pot explicar, tant que no se pot explicar, que jo hauria d'estar estudiant i fent exàmens a Girona i som a Manacor visquent el meu Sant Antoni així com Déu mana.
Manacor, Sa Pobla, Artà o Pollença són llocs que vibren amb aquesta revetlla dedicada al patró dels pagesos. És un recordatori del passat rural de Mallorca.
De seguida, el suplement als esports. Victòria del Girona al camp de l'Espanyol en el primer partit de la segona volta. Avui a les dues juga el Madrid, primer partit d'Álvaro Arbeloa. En aquest cas, el Santiago Bernabéu. Veurem si hi ha xiulada o inclús mocadorada després de la setmana que ha tingut el Madrid amb la derrota a la Supercopa contra el Barça a l'Aràbia Saudita i la palmada que van fer l'altre dia a la Copa del Rei amb el ridícul Albacete. De seguida, els detalls d'aquest partit que és a les dues del migdia.
El suplement amb Roger Escapa.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el líquid neteja vidres Antibac Cristalino de 750 mil·lilitres amb un descompte del 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i estalvia amb els formats XXL. Ara, un quilo de llagostins cuits per 7,99. T'estalvies un 19%. I 300 grams de formatge ratllat barreja de 4 formatges per 1,99. T'estalvies un 31%. Lidl, val la pena.
Oi que sona bé quan Barcelona millora?
àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Xavier Sala i Martín, Clàudia Muñoz Campillo, Maica Navarro i les Mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Carrefour et porta el millor preu amb el nostre 2x1 per ser soci del Club Carrefour, com en el paper higiènic i mocadors Scottex. Si en compres dos, acumules l'import de la segona unitat al proper xec estalvi. I així, en més de 1.500 productes. Fins al 26 de gener. Carrefour, el més bo, el millor preu.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, la barreja impossible.
Anàvem barrejant una miqueta.
Català, ara castellà.
Català, castellà, sí.
Depèn amb qui parles, tu pues, canvies el castellà i no tens cap problema.
Com i per què els nostres joves fan aquesta barreja de llengües?
Jo crec que això que t'has dit, que una llengua saquem en general l'altra, si el continuem parlant i fomentant el català, no trobo que hagi de desaparèixer.
A veure, jo crec que ho farà al cap de molt temps. Espero no veure-ho.
Ells són el futur. Poden canviar les coses?
Abans he sigut molt pessimista, que això m'acaba de dir una última cosa que he estat rumiant. Crec que l'última paraula dels joves no hauria de ser que creiem que el català es perd. O sigui, hem de mantenir l'esperança i jo he estat pensant i la mantindré.
Sense Fronteres, en Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. He d'anar al taller i m'agradaria estalviar una mica. Vull dir, estlavia, eslabua, estul, saltavia... El gener estalviar costa més que mai. Per això, a Feu Verd, t'ajudem a superar la costa de gener amb fins a 80 euros de descompte en els teus pneumàtics Continental.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig de 9 del matí, el Girona guanya finalment el derbi contra l'Espanyol a Cornellà al Prat. Marc Andrés, què tal? Bon dia.
Bon dia. Espanyol 0, Girona 2, gràcies a dos gols de penal de Vladislav Banat. Una victòria que suposa la tercera consecutiva de l'equip de Mitchell i que els ha fet dormir en novena posició, 7 punts per sobre del descens. El tècnic del Girona celebrava el pas endavant.
Guanyar 4 de 5 és perquè l'equip està treballant molt bé, els jugadors són els principals protagonistes del joc. I han fet un pas endavant. És per ells. Estic molt content per els jugadors.
Mentrestant, l'Espanyol segueix cinquè, malgrat sumar tres partits sense guanyar, amb un Manolo González que no va entendre l'arbitratge i va justificar l'agressió de l'afició blanquiblava Gazzaniga amb el porter argentí, rebent l'impacte a l'esquena d'una ampolla llançada des del públic.
Parlem d'incidents. Jo el que no puc fer com a entrenador és provocar el públic, no? Un jugador tampoc, suposo. O ser un jugador de tarja. Provocar el públic és la segona. Arnau Martínez provoca... Bueno, té que estar al carrer també... Són situacions del partit que són curioses, quan menys. Llavors, pues, bueno, quan és un partit com aquest, que és un partit complicat per xiular-lo, i a vegades pues, s'escapa de les mans, pues, el que té que portar el control del partit, si no el porta, pues, passen aquestes coses.
Manolo González, fent de Manolo González a la roda de premsa. Tot això, no només damunt la gespa, sinó també en les declaracions posteriors. Els despatxos, atenció, perquè es mou el mercat. Ara anem al Barça, perquè notícia d'impacte aquestes últimes hores. Però abans, com pinta això de Marc-André Ter Stegen vestint la samarreta del Girona a la porteria?
Doncs el Girona té coll avall a la incorporació del porter blaugrana, que arribaria cedit en els pròxims dies. Després de la seva suplència a Santander, Ter Stegen va veure que no compta per Flick i va acceptar la proposta del Girona. I en aquesta notícia que deies, en clau Barça, Dro marxarà de traspassat. El jove de 18 anys va comunicar ahir al club que pagarà la seva clàusula de rescisió, que és de 6 milions d'euros, i marxarà aquest mes de gener. La decisió va sorprendre i contrariar Hansi Flick.
De fet, ahir, el tot costa, la Laia Tudela explicava que havia agafat a contrapeu a tothom, sobretot també l'entrenador, que no s'ho havia pres bé, perquè és una jove perla blaugrana, només 18 anys, amb una clàusula de rescisió molt baixa, 6 milions d'euros, i que doncs, se n'anirà lliure després de tota aquesta etapa formativa al Barça, un dels jugadors que ja havia debutat amb el primer equip, que tenia un pes també específic aquests propers mesos, però que ha decidit marxar just quan havia de renovar el seu contracte i segurament doncs, ningú s'ho acabava esperant. De fet, l'altre dia van bufar les espelmes dels seus només 18 anys a l'avió de tornada de l'Aràbia Saudita. Per tant, doncs, veurem quin és el destí de Dro, però és una de les perles que se'n va a contracor d'alguna manera del Club Blaugrana. Avui, atenció aquest migdia, perquè s'estrena Álvaro Arbeloa al Bernabéu, i si l'estrena és del mateix calibre del que va passar l'altre dia al Albacete, hi sucarem tots pa. És per això que trucarem al Ciro López per desitjar-li una bona migdiada, perquè les dues poden haver-hi terratrèmols al Bernabéu. A veure, és a les dues el partit, eh?
Sí, focs artificials al Bernabéu perquè el Real Madrid hi torna després de la desfeta a la Copa al camp de l'Albacete. Els blancs reben el Llevant a les dues del migdia en el debut d'Arbeloa també a la Lliga. Un Arbeloa que ahir ja va apel·lar a l'esperit de Juanito per demanar el suport de la gent.
Mira, yo respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado madridista esté dolido, esté decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo, y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no?
Doncs amb dues rodes de premsa ha apel·lat ja a l'espíritu de Juanito i a Luis Aragonés amb ganar i volver a ganar. Doncs a veure si s'estrena amb una victòria. L'Álvaro Arbeloa, que avui, per cert, fa 43 anys, l'amic el conegut de Gerard Piqué. Endavant, digues.
Bé, més coses del Madrid, simplement per afegir que Mbappé entrarà a la llista de convocats. Rodrigo és baixa i s'afegeix a les de Lunin, Mendy, Trent, Rüdiger i Militao. També avui, Mallorca Athletic Club, 4:15, Osasuna Oviedo, 6:45, i Betis Villarreal, 9 del vespre.
I avui s'acaba el Rally Dakar, anem cap a l'Aràbia Saudita amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio. Ja hi tenim el Damià Aguilar. Damià, què tal? Bon dia, com ho tenim, això?
Hola, Escapa, bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, ara mateix parlo de la meta d'aquest últim... Aquesta última etapa i esperant ja el guanyador de les que està marcant en la llegenda perquè serà el seu tercer títol. Avui tenim...
A veure, això sona fatal, no passa res, de seguida ho intentem corregir, és evident que el Damià és a l'Aràbia Saudita. Tenim Nasser Al-Attiyah, campió virtual d'aquesta edició en cotxes i en motos, Ricky Brabec, que acaricia el tercer títol, pendents de Nani Roma, que acabaria fent segon amb cotxes.
Sí, ara mateix seria segon, ara mateix Nani Roma. Edgar Canet, un dels seus primers Dakar, o en el seu primer Dakar com a tal, estaria en 11a posició ara mateix. Però bé, que falta aquesta última etapa, que per cert s'està celebrant ja, és una etapa amb tot el recorregut a Yanbu, sortida i acabada a Yanbu, i doncs això, avui s'acaba aquest Dakar a l'Aràbia Saudita.
Una abraçada pel Damià Aguilar, bon viatge de tornada, però aquest desenllaç també el podrem seguir més endavant a través dels butlletins de notícies, a través de les cròniques d'esports també, 3cat.info, i també el suplement, a veure si tenim bones notícies per part del motor català. A l'Eurolliga de bàsquet, derrota contundent del Barça al clàssic en aquest Madrid-Barça.
Els de Xavi Pascual van perdre la pista del Madrid per 80-61, la derrota més àmplia del tècnic de Gavà des del seu retorn a la banqueta blaugrana. Pascual va ser molt crític amb el seu equip.
Juguem tants partits que passa això, com va passar el dia de Mònaco, que no vam ser-hi tampoc, i aquest partit que tampoc no m'ha estat al nivell, no? Però, sens dubte, l'equip ja no li pot passar més. Una cosa és guanyar, una altra cosa és perdre, però sempre hem de competir com estàvem fent.
Ara els dos equips empaten amb 14 victòries, però el Madrid és cinquè, amb l'Averaix guanyat al Barça, que és sisè també en bàsquet, avui a la Lliga ACB. El Lleida juga a les 8 del vespre a la pista del Gran Canària, la resta de catalans jugant diumenge, i a la Lliga Femenina, debut de Miqui Calderón a la banqueta de la Penya, Penya i Baeta, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, i a les 7, ara esquí Girona.
I acabem amb el primer podi català de la història de la Copa del Món d'esquí.
El banyolí Oriol Cardona, que ho va aconseguir en la modalitat vertical. Cardona, de 31 anys, va quedar tercer a la competició que s'està disputant a l'estació francesa de Courchevel. El sentim.
Després de la cursa d'ahir, molt content d'avui, em trobava bé, em sentia fort. És el meu primer podi en quilòmetre vertical, havia fet diverses vegades quart i per fi amb 31 anys em pujo al podi. I res, molt content, aquesta temporada promet.
Jo
Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Continuem amb la desfilada ja famosa de Saturn i Júpiter. Queda ja poc per contemplar el planeta anellat perquè s'amaga abans de les 11 del vespre. Per la seva banda, Júpiter queda com el rei absolut, brillant molt durant tota la nit. No es pot confondre en cap altre objecte, qualsevol que aixequi la vista al cel. Allò que brilla més és Júpiter.
A quina hora ha sortit el sol avui a Mont-roig del Camp, al Baix Camp?
A les 8 i 18.
I a quina hora es pondrà?
A les 17.54.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a aquesta hora a Mont-roig del Camp. Néstor Gómez, bon dia.
Bon dia. 11 graus en aquests moments i 27 litres recollits.
On plou aquesta hora a Catalunya, Néstor?
Doncs a tota la meitat oest. Ha descarregat amb força tot el camp de Tarragona i terres, sectors també de l'Alt Camp, i destaquem ara mateix les pluges que estan descarregant cap a les Garrigues, al Pla d'Urgell, Urgell, amb tendència que aquestes pluges es desplacin cap a l'àrea del Prepirineu, on s'espera que tinguin com a destinació última. Destaquem de cara aquest matí aquestes pluges a la meitat oest. Seran localment intenses, ja porten recollits a Constantí 63 litres per metre quadrat, a Tarragona Ciutat 49, Montblanc 48, Cornudella de Montsant 40 litres, és a dir, les tenim ubicades totes al Camp de Tarragona, sectors del Priorat, i s'espera que de cara a la tarda aquestes pluges plourà d'aquí a poc a l'àrea de Barcelona, però les pluges més intenses a l'àrea de Barcelona arribaran a la tarda, continuaria ja plovent i nevant al sector del Pirineu, i a la vegada s'intensificaran a l'àrea de Girona. No ha plogut durant el matí o durant les properes hores, però sí que a partir del migdia arribarà la pluja a les comarques de Girona i s'intensificarà. També s'espera neu, i de fet està nevant, perquè ja porten acumulats fins a només 3 centímetres a 1.200 metres, però anirà més a Viuda i Abad, a una població situada a 1.200 metres. Però s'espera una bona nevada, una gran nevada al sector del Pirineu, tot ell, des de l'Alta Ribagorça fins al Ripollès, amb unes quantitats significatives, perquè s'espera a l'entorn de... Tot i que la cota de neu anirà pujant dels 1.000 als 1.400 metres durant el dia, a partir dels 2.000 metres es poden acumular entre 30-40 centímetres de neu nova només en el que queda, en tota aquesta jornada, i de precipitacions moltíssimes, perquè s'esperen més de 100 litres per metre quadrat, no només al Camp de Tarragona, que ja portem més de 60, sinó també a punts del Prepirineu i també de l'interior de Barcelona, de tal manera que molta pluja durant tota aquesta jornada, tot i que no plouen algunes contrades de l'àrea de Barcelona o de Girona, si sortim al carrer, agafem el paraigua.
L'episodi que ens explica el Néstor ha fet activar en fase d'alerta el Pla Inuncat, també el Neucat, per la previsió de nevades al Pirineu, al Prepirineu de Lleida, i aquest risc d'allaus, i molta atenció a les carreteres, al trànsit, perquè el Servei Català avisa que podrien quedar afectats trams de l'Eix Pirinenc, l'N260 i també altres carreteres com la C16, la C17, la C14, la C55 i vies per anar cap a la Cerdanya. Pendents avui del temps, aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Les dones amb una bona posició professional, sí, econòmica, intel·ligents, guapes, amb estudis, com tu...
Fem por. Els homes no esteu preparats, així dic en general, amb determinats perfils de dona. Se'ls fa bola, com diu la meva amiga Aurora Vitxavila, se li fa bola. Se'ls fa bola si es caguen pates avall, o sigui, es fan caca. Com els ulls de la
Sofia. He begut aglopades...
No em tallis a l'estribillo, Roger!
Puja. No tantes vides. Ja puc morir, Roger, ja puc morir.
Puc cantar ara?
Ara sí, ara sí.
Trepitjar les cançons, sí, és tot un ofici. Els estribillos, tio. Sí, sí. Hem nascut per fer això, per fer estribillos.
Quan més poder, més protagonisme, més desinhibida és una dona sexualment, més por fa als homes. De fet, vaig fer un joc de paraules, i és que quan la dona comença a dir "i jo què?", l'home comença a preguntar-se "i jo com?".
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte 17 de gener del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
Ara, el president dels Estats Units amenaça amb aranzels als països que no donin suport a les seves aspiracions amb Groenlàndia. Avui, manifestació a l'illa Àrtica contra les amenaces expansionistes i a favor de l'autodeterminació.
Ursula von der Leyen.
Saturday in Paraguay, We will write history.
La presidenta de la Comissió Europea treu pit de l'acord amb el Mercosur, que signarà avui al Paraguai, amb la pagesia europea en contra, perquè entraran productes que diuen poden rebentar preus. Perquè entri en vigor cal l'aprovació del Parlament Europeu.
Fito Cabrales.
Que avui tornarà a omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona amb Fito i Fitipaldis. Els de Bilbao ja hi van actuar ahir a la nit, ho sentíem ara, per presentar el seu últim disc, El Monte de los Aullidos.
Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 4.
Persones, les que Donald Trump ha anomenat com el Consell que ha de supervisar la reconstrucció de Gaza, són l'exprimer ministre britànic Tony Blair, el cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio, l'enviat especial de Trump Steve Witkoff i el seu gendre Jared Kushner.
4.800.
Atencions hospitalàries de crisis epilèptiques són les que s'han estudiat durant 10 anys a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida per concloure que el fred extrem i la contaminació de l'aire poden ser desencadenants d'aquestes crisis.
El 15.
Dies són els que representarà una brillant imperfecció al TNC, una proposta de dansa de Vero Zendoya en què participen intèrprets amb diferents capacitats.
Aquestes tres xifres i aquests noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz, un mateix 17 de gener, però en aquest cas de l'any 2014, avui fa 12 anys, TV3 deia adéu al vell plató d'informatius i així se n'acomiadaven Raquel Sans i Ramon Pellicer.
Fins aquí aquesta edició del Telenotícies, l'última del vespre en aquest format i en aquest decorat.
Ara, amb motiu del 30è aniversari del primer Telenotícies Vespre, els serveis informatius de TV3 han volgut canviar d'espai.
No només van fer canvi de decorat, sinó també de presentador. Qui va agafar el relleu va ser el Toni Cruanyes, que explicava d'aquesta manera als espectadors la tecnologia que oferia el nou plató.
I entre altres coses, ens ofereix la possibilitat, per exemple, d'aixecar pantalles virtuals i anar a llocs com, per exemple, connectar amb la Raquel Sans virtualment davant de la Casa Blanca.
Raquel Sans va agafar el relleu a Antoni Bassas a la corresponsalia de Washington als Estats Units. Ara la tornem a tenir al TN Vespre, en aquest cas als caps de setmana. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del sofà de casa després de sopar, des de Sant Joan d'Espí o des de la Casa Blanca.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Albert Pústils, el periòdico, ho hem esmentat abans a les portades, expliquen que el sobrecost en la factura per la pagada va superar els 530 milions l'any 2025.
És una informació de David Page que explica que Red Eléctrica d'Espanya, el gestor del sistema elèctric, va activar just després de la gran apagada una mena d'operació reforçada per reduir el risc d'un nou col·lapse. I això té com a contrapartida un augment del preu de l'electricitat, un recàrrec que des de l'endemà de l'apagada, del 28 d'abril i fins a final de l'any passat, superat els 530 milions d'euros segons fonts del sector energètic consultades per El Periódico. Page afegeix que aquest escut especial implica frenar una mica l'ús de les energies renovables i donar prioritat a la utilització d'energies tradicionals, fonamentalment les centrals de gas. Precisament és l'augment de la utilització del gas el que comporta aquest cost extra en el preu final de l'electricitat. Les mesures especials encara s'estan aplicant a dia d'avui i previsiblement, llegim, continuen actives durant una part substancial de tot aquest any, de manera que es continuen aplicant també el sobrecost en els rebuts de la llum durant tot el temps que sigui necessari, segons Red Elèctrica, perquè no es fia que altres operadors del sistema elèctric compleixin amb les seves obligacions per donar estabilitat.
A La Vanguardia, el Jordi Évole parla sobre Julio Iglesias, s'hi refereix com un home a qui mai ningú no ha negat res perquè era, ni més ni menys, que Julio Iglesias. I Julio Iglesias, llegim, estava per sobre del bé i del mal.
I segueixo. Pensar que tenia fills repartits arreu del món ens feia gràcia. Li consentien veure el fill irtejar amb presentadores de televisió 40 anys més joves que ell, perquè aquells vídeos fa anys que circulen i ningú no ha posat el crit al cel. Évole també sosté que Julio Iglesias és l'últim gran conquistador de les Amèriques, un truà i un senyor, en sentit literal i figurat, un personatge que ha arribat a la categoria de mem i a qui hem tractat, diu, com un ésser de ficció, com un superheroi de Marvel, principalment en l'àmbit sexual, i que si públicament feia segons quines coses, és probable que en privat fes coses pitjors. Al final, Évole apunta que el més increïble d'aquest cas és que després de 3 anys d'investigació periodística del diario.es, ningú no filtrés res. És el menys espanyol, diu, de tota aquesta història.
I acabem repassant també un article al diari Ara sobre ciència que es pregunta si són segurs els fàrmacs que es pren una dona durant l'embaràs.
La peça l'afirma Cristina Sáez i situa un problema inicial, i és que les embarassades interessades tradicionalment s'han exclòs per ètica dels assajos clínics sobre nous medicaments. De fet, fins al 2025, menys del 0,4% dels assajos en marxa a la Unió Europea han inclòs embarassades. Tanmateix, moltes han de prendre fàrmacs perquè tenen afeccions cròniques, infeccions o complicacions durant l'embaràs. Una investigadora consultada per l'Ara sosté que aquesta manca de coneixement absoluta deixa tant les dones com els infants en una situació de risc. És per això que ara investigadors del Laboratori Europeu de Biologia Molecular de Barcelona estan desenvolupant un dispositiu per avaluar fàrmacs i, en concret, estan dissenyant un model de 3D de placenta en un xip com a eina per investigar si els fàrmacs arriben als fetus i si resulten tòxics. En aquest context, Saez afegeix que la placenta és un dels exemples més clars del biaix de gènere de la ciència i la medicina, i és que, malgrat que és un òrgan clau en el procés de gestació, històricament han estat poc estudiada i s'ha considerat poc més que una deixalla.
Al The Economist es pregunten per què els nens prodigi rarament es converteixen en esportistes d'elit.
La idea intuïtiva és que un nen prodigi, amb una formació intensiva en els primers anys, arriba a excel·lir en el seu àmbit, però un article publicat a Science suggereix que podria ser tot el contrari. L'estudi ha analitzat dades a més de 34.000 esportistes en diverses àrees i la conclusió és que els que aconsegueixen convertir-se en superestrelles a l'edat adulta no acostumen a destacar des del principi i triguen més a assolir el seu èxit potencial. Els investigadors ho atribueixen a tres possibles factors. El primer és tenir una gamma àmplia d'interessos i esperar abans d'escollir en quin esport especialitzar-se per trobar el que millor s'adapta al teu talent. El segon és que l'aprenentatge és una habilitat en si mateixa que es pot adquirir i aquells que més la desenvolupen són els que tenen més possibilitats d'èxit. I per últim, el fet de practicar més un esport pot evitar, de manera col·lateral, que els joves s'acabin desil·lusionant si només es dediquen a una sola activitat durant molts anys.
Els diaris esportius, és interessant veure com encaren els diaris de Madrid al partit d'aquesta tarda al Bernabéu. Al Marc expliquen que el Madrid es retroba amb la seva afició sense Xavi Alonso, sense Supercopa i sense Copa. I llegim perill d'incendi acompanyat d'imatges de Bellingham i de Vinícius amb cara de pocs amics. Què diuen a l'AS?
Doncs som més concisos, imatge del Santiago Bernabéu i una sola paraula titular que diu judici.
5 minuts per arribar a les 9 del matí. És moment de, gràcies Albert, parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
What a career you've had. I mean, countless iconic performances. You've worked with every great director. You've won 3 Golden Globes, an Oscar. And the most impressive thing is that you were able to accomplish all of that before your girlfriend turned 30. I mean, it's just insane. Leo, I'm sorry I made that joke. It's cheap.
Arbeloa, ens l'hem de petar també. Arbeloa, conocido del Piqué. Arbeloa, és el Mourinho però amb dolent. Arbeloa.
Fuera de juego, la pelota se la lleva Jefté. Jefté tiene por el otro lado. No, Jefté no consigue centrar, el segundo centro. Y vamos a ver el gol. ¡Gol!
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui, el suplement.
De seguida obrim tertúlia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també anirem fins a Washington per saludar Lídia Heredia. A les 11, tornen les aventures del Xavier Aldecoa. Avui que també ens passegem per Roda de Ter per conèixer la història de la iaia Angeleta, a punt de fer 95 anys, l'àvia més famosa a les xarxes socials i fora de les xarxes, segurament, a Catalunya. Avui també ens visiten la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, amb ganes de dir-hi la seva sobre els suposats abusos de Julio Iglesias. Saludarem, evidentment, Ciro López, sobre com canten els gols alguns narradors i sobre aquest possible mocadurada al Bernabéu aquest migdia. I amb el Pep Noguer, avui rematarem el suplement parlant de croquetes.
El suplement, amb Roger Escapa.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
012. La millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Violència. Fam. Analfabetisme, terror, pobresa, saquejos.
Aquí l'estat som nosaltres.
Les bandes criminals controlen el país més pobre d'Amèrica.
No m'hauria pensat mai que el meu país cauria tan baix.
30 minuts. Haití, el regne de les bandes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
51.742, 51742, de la sèrie 64.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.